Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Parlon demana disculpes al Parlament per la infiltració de Mossos en una assemblea de docents coincidint amb el segon dia de vagues del sector. Jordi Fortià.
La consellera Núria Parlon ha demanat disculpes als sindicats per una operació que ha qualificat de mal plantejada i desafortunada. Per la seva banda, el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, ha anunciat una investigació reservada i la introducció de filtres en la presa de decisions.
I demanar disculpes al sindicat educatiu, en aquest cas de la CGT, per aquesta sensació de desconfiança i inseguretat que això ha generat en relació a la vostra tasca assembleària i en relació a la vostra organització i drets de protesta.
Reconec l'error en la no oportunitat i, si vostès volen, fins i tot la ingenuïtat de la decisió. Com també deixo clar que l'acció policial no té res a veure amb la gestió del Departament d'Educació.
El govern confia que el Tribunal Constitucional avalarà el model lingüístic de l'escola catalana.
El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, ha avançat, però, que si no és així, el departament s'està reforçant amb personal especialitzat en dret lingüístic.
Aquest personal és òbviament necessari perquè el dret lingüístic ha arribat a un extrem d'especialització que no pot resoldre's de qualsevol manera. Aquesta és una feina que es fa de forma gradual. Som un departament encara en desplegament, en construcció. Esperem poder continuar creixent i poder continuar reforçant aquesta massa grisa que ens permetrà respondre als diferents escenaris.
Una ressonància magnètica del cervell pot ajudar a diagnosticar abans el trastorn límit de la personalitat en adolescents.
Un estudi mostra alteracions a les relacions cerebrals relacionades, entre altres coses, amb la regulació de les emocions. Marc Ferrer, psiquiatre de Vall d'Hebron, investigador principal del projecte.
Tampoc podem assegurar que no sigui una conseqüència. És a dir, al final són troballes. Aquestes troballes funcionals, jo crec que això, insisteixo, reforcen la necessitat de diagnosticar aviat un trastorn que, si el deixes evolucionar amb el temps, doncs es complica. Per tant, és un trastorn que es pot diagnosticar i es pot tractar a l'adolescència.
En cultura, el Sónar desplaça tota l'activitat al Fira Gran Via de l'Hospitalet en una edició amb més d'un centenar d'actuacions.
La banda de culte de Prodigy, el raper londinenc Skepta o les sessions de Charlotte DeWitt són els plats forts d'una edició amb múltiples escenaris. François Josic és el director del festival.
Este año vamos a vivir una edición del Sónar muy especial. Un Sónar repensado, un Sónar rediseñado, renovado, pero también fiel a su ADN. Diría un Sónar más Sónar que nunca.
I en esport, Genire Gallut, l'Espanyol, se la juga a Cornellà.
En joc ara mateix els primers minuts del partit dels blanquiblaus que reben l'Atlètic Club amb la necessitat imperiosa de guanyar. Els de Manolo González empaten a 0 de moment en aquests primers minuts de partit i necessiten una victòria blaugrana al camp de l'Alavés, rival directe per la permanència. I a les 7 també ha arrencat el partit de la Lliga ACB del Hajopos Lleida, la pista del Breogán. Els lleidatans amb dos triomfs per sobre el descens de moment perden 5-2 el primer minut del primer quart i buscaran una victòria clau per apropar-se a la permanència matemàtica.
Notícies en xarxa, edició vespre. Obrim un dia més plana de serveis per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda, res a veure la situació que estem tenint avui amb la que hi havia ahir a aquesta hora. Per tant, els ruixats més intensos de moment ens donen treva, però sí que a hores d'ara algun remet va caient al Prepirineu i sobretot a les comarques de Girona, a prop del Gironès, de la Selva, també el Ripollès, la Garrotxa, és on més aigua s'hi està recollint, de moment no gaire importants, aquests xàfecs, i algun de despistat arribarà fins a la Catalunya central o fins i tot les comarques metropolitanes, bàsicament el Vallès, però ja entrada aquesta propera vesprada i molt poca cosa en general, ja diem res a veure amb les tempestes tan fortes i severes d'ahir. Pel que fa aquesta nit i demà al matí, una altra vegada despertarem amb molta fresca i amb vent, especialment a les comarques del sud de Lleida i de Tarragona, amb alguns ruixats que aquesta matinada i demà al matí cauran a Girona i que es tornaran a repetir a la tarda. De fet, també durant la tarda, algunes primeres nevades arribaran al Pirineu. N'estem pendents a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
Bona tarda, Dali. No sembla una tarda avui massa complicada, comparat amb ahir, per exemple, en aquesta xarxa viària. I a aquesta hora heu de trobar les aturades més o menys habituals en aquesta àrea metropolitana de Barcelona. Això vol dir a l'extrem nord, la C58, els punts de retencions, com et deia, habituals, tant d'entrada com de sortida de Barcelona. En canvi, l'autopista C33 només baixa carregada a Barcelona entre Montcada i Reixac i l'enllaç amb les rondes. A l'extrem sud, cap gran sorpresa tampoc, autovia A2 més lenta amb aturades entre la zona de Sant Joan d'Espí i Cornellà de Llobregat d'entrada a Barcelona, o també parlem d'aturades puntuals a l'autopista B23, tram de Sant Just, Esplugues, Avinguda Diagonal, d'entrada a Barcelona. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
Si vols donar suport al comerç local,
fuig de les multinacionals.
Si lluites per la protecció ambiental
i la justícia laboral,
que la roba i les costures no les facin criatures.
Si decideixo no consumar, el món serà millor resum. Si compro de gust, sempre trio comerç just.
I tu què tries?
Visita jotrio.cat.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Interior assumeix l'error d'infiltrar policies a les assemblees de docents. La consellera Núria Parlon ha demanat disculpes als sindicats per una operació, ha dit, mal plantejada i desafortunada.
Són les declaracions de Parlon durant la compareixença aquesta tarda en comissió parlamentària. Per la seva banda, el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, ha anunciat una investigació reservada i la introducció de filtres en la presa de decisions. Tot i això, els dos han volgut deixar clar, un cop més, que es va tractar d'una decisió operativa i no política.
I tot i això, no ha convençut l'oposició. Marc Dalmau, bona tarda.
Bona tarda. Núria Parlon i Josep Lluís Trapero demanaven disculpes al·legant que va ser un operatiu mal dissenyat.
Demanat disculpes. I demanar disculpes al sindicat educatiu, en aquest cas de la CGT. Insisteixo, no és una decisió de caràcter polític, no és una decisió que s'hagi pres des de l'àmbit polític, és una maniobra operativa mal plantejada.
Reconec l'error en la no oportunitat i, si vostès volen, fins i tot la ingenuïtat de la decisió.
Unes explicacions que no han valgut per l'oposició. Escoltem els diputats Laia Canyigueral, d'Esquerra Republicana, Josep Rius, de Junts, i Xavier Pellicer, de la CUP.
Demanem el cessament de Josep Lluís Trapero com a director de la policia, perquè considerem que són uns fets d'extremada gravetat, no poden tenir cabuda en democràcia, com és doncs la infiltració de Mossos d'Esquadra en una assemblea de docents.
El programa pilot de Mossos a les aules, per què era? Per gestionar una possible conflictivitat entre els alumnes o per controlar els mestres?
Cessi fulminalment el director Trapero, assumeixi les responsabilitats i tot seguit dimiteixi.
Parlon i Trapero asseguren que el Departament d'Interior obrirà una investigació per esclarir els fets, tenir més control sobre aquestes decisions i reforçar les tasques de mediació amb els agents socials.
Gràcies, Marc. Doncs després d'aquesta compareixença de la consellera Parlon i del director general de la policia, Josep Lluís Trapero, els sindicats es reafirmen en demanar la dimissió de tots dos i en preparar una demanda. La portaveu, Iolanda Segura, té clar que la responsabilitat final és de la consellera.
Si això passa, la responsabilitat última la té la consellera. Per tant, d'aquests fets, que segons ella són ben intencionats però mal aplicats, la responsabilitat última és la seva. I, evidentment, del cap dels Mossos d'Esquadra, que ha de gestionar qualsevol decisió que es prengui en qualsevol àmbit i, a més, fent aplicar els principis normatius que no poden passar per sobre, com ha dit el meu company, no poden passar per sobre de la Constitució mateixa.
I tot això després de la segona jornada de vaga dels docents, avui al Baix Llobregat i al Penedès. La jornada ha engegat, com ja és habitual, amb talls de carretera. En el cas del Baix Llobregat, els manifestants s'han concentrat a la B23 a Sant Joan d'Espí, que l'han tallat en tots dos sentits durant una hora i mitja. La protesta s'ha traslladat a mig matí a Sant Feliu de Llobregat. Esplugues Televisió, Álvaro Morcillo, bona tarda.
Molt bona tarda. Doncs la jornada de protestes ha començat avui a les 7 del matí, quan més d'un centenar de persones vinculades al sector educatiu han tallat l'autovia B23 en tots dos sentits a l'altura de Sant Joan d'Espí per més d'una hora. Després de certs moments de tensió amb els conductors dels vehicles afectats, s'ha dissolt per iniciar una marxa lenta fins als serveis territorials de Sant Feliu, i on s'han unit diverses columnes de manifestants d'arreu de la comarca per congregar fins a 1.000 persones, segons xifres d'USTEC, amb un 40% del seguiment de vaga. Els sindicats majoritaris d'educació mantenen el pols al govern i el cicle d'aturades a l'espera de la trobada de demà, Mireia Valentí.
Sincerament, no som massa optimistes.
pistes. Veurem després d'aquesta resposta tan contundent que han donat tant el Penedès com el Baix Llobregat, potser ells se n'adonen que necessiten ja parlar amb nosaltres perquè la cosa va seriosament. Ells fins ara han estat molt encallats, no han estès la mà, potser demà sí que ho fan.
I aquesta tarda l'activitat s'ha traslladat a la plaça 8 de març, on s'ha convocat una assemblea multitudinària. En aquest punt de trobada, els treballadors han debatut i votat les anomenades línies vermelles, és a dir, les condicions irrenunciables amb què els sindicats s'asseuran demà en aquesta taula de negociació.
I al Baix Penedès, un centenar de docents han tallat la Nacional 340, la confluència amb la C15, a Vilafranca, durant prop de 2 hores. En aquest punt, mestres i professors de l'Alt i el Baix Penedès, el Garraf i l'Anoia, s'han manifestat en contra de les polítiques del Departament d'Ensenyament i han expressat el seu escepticisme davant la negociació. Ràdio Vilafranca, Caterina Tallón.
La jornada de vaga territorial ha començat al Penedès amb un tall a la N340 per part dels docents durant gairebé 2 hores en els 2 sentits de la marxa. Una primera vaga en la que, a falta de les xifres de seguiment, Vilafranca ha acollit una manifestació que ha concentrat prop d'un miler de persones. Durant la concentració, els sindicats convocants no s'han mostrat gaire optimistes amb la reunió convocada aquest dijous per Educació. Ana Cebrián és la delegada d'USTEC al Penedès.
Bé, la reunió de demà és una mesa ordinària, no està convocada expressament per aquestes mobilitzacions. El fet d'haver fet aquest cicle amb tants dies de vaga, esperem que sigui el pas perquè la consellera Niubó vegi que ha de seure, que realment estem emprenyades, que l'educació pública no se sosté, i iniciar unes converses que ens portin un acord real.
Segons els sindicats, cal revisar punt per punt totes les mancances estructurals que viu la comunitat educativa des de fa anys, demanant, entre altres coses, baixar les ràtios, augmentar els recursos humans i pujar els salaris.
Doncs mentrestant, des de Califòrnia, el president de la Generalitat, Salvador Illa, confia que la trobada pugui desencallar el conflicte i insisteix a defensar l'acord signat amb Comissions Obreres i la UGT.
Tenim un acord, és un acord que mai s'havia invertit tant en educació, un acord de 2.000 milions d'euros en 2 anys, i estem disposats a parlar de com implementem aquest acord, en quins ritmes, i, en fi, mà estesa, màxim respecte per tots els treballadors de l'àmbit de l'educació, i tenen tota la meva consideració i el meu reconeixement, només faltarien.
Encara al voltant del món educatiu, el govern confia que el Tribunal Constitucional avalarà el model lingüístic de l'escola catalana. L'executiu es reforça amb personal especialitzat en dret lingüístic per afrontar una eventual sentència contrària a la immersió. Mont Carvajal.
El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, s'ha mostrat confiat que el Tribunal Constitucional avalarà el model lingüístic, però ha explicat que, per si no fos així, el departament s'està reforçant amb personal especialitzat.
Aquest personal és òbviament necessari perquè el dret lingüístic ha arribat a un extrem d'especialització que no pot resoldre's de qualsevol manera. Aquesta és una feina que es fa de forma gradual, som un departament encara en desplegament, en construcció, esperem poder continuar creixent i poder continuar reforçant aquesta massa grisa que ens permetrà respondre als diferents escenaris.
Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP han criticat que no hi hagi una estratègia més clara i ferma. D'altra banda, en el segon any d'aplicació del Pacte Nacional per la Llengua, Òmnium Cultural ha reclamat que l'escola sigui la màxima prioritat del país. L'entitat considera que ara mateix el poc ús del català a les aules, als patis, als menjadors i a les extraescolars és especialment greu.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Pel que fa al brot d'antivirus, el passatger espanyol que ha donat positiu amb símptomes continua estable i els 13 segueixen asimptomàtics.
Per la seva banda, el Centre Europeu per la Prevenció i el Control d'Enfermetats ha assegurat aquesta tarda que l'antivirus no ha mutat i es compta amb normalitat com en els casos detectats fins ara.
I 1.700 confinats en un creuer a Bordeus per un brot gastrointestinal amb una víctima mortal.
3 persones es troben confinades en les seves cabines i s'esperen els resultats del laboratori per confirmar l'origen del contagi. Hi ha una 50ena de persones amb símptomes. Les autoritats treballen amb la hipòtesi de la intoxicació alimentària. De moment, no s'ha confirmat la presència del norovirus, un virus altament infecciós i un dels més habituals en aquest tipus de contagis, tot i que esperen més resultats dels laboratoris.
I I encara en l'àmbit de la salut, una ressonància magnètica del cervell pot ajudar a diagnosticar abans el trastorn límit de la personalitat en adolescents.
Això demostra un estudi fet amb pacients a l'Hospital Vall d'Hebron i la Fundació Germanes Hospitalàries, que mostra alteracions a les regions cerebrals relacionades, entre altres aspectes, amb la regulació de les emocions.
Maite Polo.
El trastorn límit de personalitat és multicausal i té una base doble, tant biològica com ambiental. Doncs bé, aquest estudi aporta noves dades de la vessant biològica. Ajuda a veure què passa al cervell en les fases inicials. Marc Ferrer, psiquiatre de l'Hospital Vall d'Hebron i investigador principal del projecte.
Tampoc podem assegurar que no sigui una conseqüència. És a dir, al final són troballes. Aquestes troballes funcionals, jo crec que això, insisteixo, reforcen la necessitat de diagnosticar aviat un trastorn que si el deixes evolucionar amb el temps, doncs es complica. Per tant, és un trastorn que es pot diagnosticar i es pot tractar a l'adolescència.
Una de les pacients que hi ha participat és Lua Millet, de 21 anys. Va començar a patir el trastorn límit de personalitat als 14 i després d'anys de psicoteràpia i també de medicació, aquest curs ha començat a anar a la universitat.
Sempre he estat una persona molt sensible i realment doncs, vaig començar a experimentar més angoixa, una mica més d'inestabilitat, no? Amb el voltant al canvi, doncs, l'adolescència la vaig viure d'una forma bastant intensa.
En cas d'autolesions, consum de substàncies i impacte en el dia a dia dels adolescents, cal anar al metge o la metgessa de primària.
I l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus ha rebut l'acreditació com a Cancer Center que atorga l'Organització Europea d'Instituts de Càncer. Aquesta acreditació comporta la creació del Catalunya Sud Cancer Center en col·laboració de l'IRB Catalunya Sud i la Universitat Rovira i Virgili, ja que la docència i la recerca són dos elements claus del projecte. A Nova Ràdio, David Fernández.
L'Hospital Universitari Sant Joan de Reus ha estat acreditat per l'Organització Europea d'Instituts del Càncer com a Cancer Center, un distintiu que reconeix la seva excel·lència en el camp de l'oncologia i que agrupa centres capdavanters en l'assistència, la recerca i la innovació en els tractaments del càncer. Josep Gomà és el director de l'Institut d'Oncologia de la Catalunya Sud.
Sí que pot ser que si tens una acreditació a UEFI, doncs a la llarga vagis cridant talent i hi hagin coses que es puguin fer al territori que abans no es feien. O sigui, això no ho descartem, no?
Entre altres aspectes, aquest reconeixement implica també la creació del Catalunya Sud Cancer Center per fomentar la docència i la recerca al costat de l'Institut de Recerca Biomèdica Catalunya i la Universitat Rovira i Virgili.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En la plana judicial, la defensa dels Pujol denuncia falta de proves per acusar la família.
Les defenses han exposat aquest dimecres davant l'Audiència Nacional els seus informes finals en el judici per la fortuna familiar oculta a Andorra l'endemà que ho fes el fiscal, amb durs retrets a l'estratègia dels lletrats. Els advocats dels germans Pujol Ferrusola, presents tots a la sala, han demanat la lliure absolució dels seus clients en considerar que no s'han acreditat els delictes d'associació il·lícita i blanqueig de capitals pels quals són acusats.
I en la plana social, protestes avui davant dels centres penitenciaris i de justícia juvenil. Convocats per la UGT, el personal demana que se'ls equipari amb la resta de funcionaris i treballadors del sistema penitenciari català.
Demanen que també se'ls consideri agents de l'autoritat, condició que els funcionaris tenen des del gener.
A la presó de Lleida, la protesta ha plegat una trentena de treballadors. Ho a Ull i de Ràdio, Judit Castellà.
Durant mitja hora, a la porta d'entrada al centre, els assistents han desplegat una pancarta de grans dimensions amb la frase «Sire, som justícia, equiparació ja», i també han mostrat pancartes amb consignes com «Equiparació ja, més seguretat i més reconeixement». També s'ha llegit un manifest en què els treballadors han denunciat abandonament institucional per part del Departament de Justícia i han exigit posar fi a la discriminació que afirmen que pateixen respecte de la resta de treballadors del sistema penitenciari català. Jordi Camí és el delegat del personal de la UGT Terres de Lleida a Sire.
El que estem demanant és això, no és una equiparació i que se'ns tingui igual en compte que està la resta del personal de dins de les presons. Ja no només els funcionaris, sinó també bueno, la resta de personal que treballa dins. Tot va començar amb un acord el 2024, quan van assassinar la companya Núria, que es va firmar un acord de seguretat i a dia d'avui encara hi ha un incompliment molt gran en la matèria, no? I clar, la seguretat en un centre penitenciari doncs, és una cosa que és evident que ha d'existir.
Denuncien que dos anys després de l'assassinat de la cuinera de Mas d'Enric Amans, un pres, encara hi hagi espais de treball del CIRE pendents d'avaluació i adaptació en matèria de seguretat.
I la remodelació del pont del Petroli a Badalona, que s'iniciarà la primera setmana del mes de juny, afectarà l'entorn més immediat del Pantalà, que va quedar malmès l'any 2020 pel temporal Glòria. Els banyistes no podran fer ús d'un espai de 75 metres a banda i banda del pont, tant a la sorra com al mar. Ràdio Ciutat de Badalona, Enric Garcia.
L'actuació, recordem, preveu l'enderroc de l'actual plataforma, la construcció d'una de nova en forma de disc de 13 metres de diàmetre exterior i un forat central de 4 metres de diàmetre, així com la rehabilitació de diversos trams de l'estructura i les pilones existents. També es renovarà el paviment, l'enllumenat, la balisa i altres acabats, uns treballs que realitzaran al mar amb maquinària marítima especialitzada, com ara una pontona autoelevable fixa que permetrà als operaris treballar amb total seguretat independentment de la climatologia adversa. Ho ha explicat des de l'empresa encarregada de la rehabilitació, Enginyeria Reventós, l'enginyer Manuel Reventós.
Cada viga del pont de cada 15 metres són 30 tones. Per tant, si tenim 3 espais on treballar, a priori, amb 3 únics posicionaments de la pontona, es pot arribar amb el braç a col·locar totes les estructures necessàries. Aquests mitjans marítims, que evidentment són especialitzats, el que garanteixen és que es pugui treballar amb seguretat pels treballadors perquè el moviment és inexistent, garanteixen que es puguin fer tots els treballs que hi ha de precisió de construcció sense cap tipus de perill, i a més ens garanteixen un compliment dels terminis i una independització del possible clima marítim que pugui haver durant aquests mesos.
La ciutadania, doncs, podrà tornar a gaudir d'un espai de 120 metres quadrats en una plataforma circular, després de caminar pels 250 metres de llargada del pont.
En cultura, del 18 al 20 de juny tornarà una nova edició del Sónar i ho fa en un nou emplaçament, la Fira de Gran Via, i amb més d'un centenar d'actuacions. Entre les més destacades, la de la banda britànica de culte de Prodigy, el raper londinenc Skepta o les sessions de Charlotte de White. S'esperen 160.000 assistents. Carina Bellbé.
El Sónar torna carregat de novetats, nou director, el belga François Josic, nou emplaçament, la Fira de Gran Via, i nou format, amb la fusió del Sónar de dia i el Sónar de nit en un únic festival que s'ha redissenyat per millorar l'experiència del públic, però mantenint l'essència. Amb 4 escenaris per dijous 18 de juny i fins a 6 la resta de dies, el festival ha programat més d'un centenar d'actuacions, amb The Prodigy com a un dels cap de cartell més emblemàtics. Un festival que barreja llenguatges, disciplines i generacions, on segur que faran història les sessions de Meli Lenz i Chris Stassi o els directes de Cabaret Voltaire i Kellys. François Josic.
Este año vamos a vivir una edición del Sónar muy especial. Un Sónar repensado, un Sónar rediseñado, renovado, pero también fiel a su ADN. Diría un Sónar más Sónar que nunca.
Més novetats, com la programació fins a les 7 del matí del Sónar Village o el Sónar Més D, que tindrà lloc a la casa Llotja de Mar, en una edició que també recuperarà el Sónar Kids, un festival que uneix forces amb la sala MUC per celebrar els 30 anys d'aquesta mítica sala del Raval, mentre que l'Off Sónar ocuparà un any més al poble espanyol.
I el concurs internacional de focs de Tarragona se celebrarà enguany de l'1 al 4 de juliol. Per tercer any consecutiu inclourà un espectacle de drons que retrà homenatge al Tour. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
El concurs de focs d'aquest 2026 comptarà amb la participació d'empreses d'Itàlia, de Galícia, de València i dels Països Baixos. Una de les novetats arribarà de la mà de Tarragona Ràdio. En una aposta per la inclusió, les 4 nits de concurs es podran seguir en directe amb àudio descripció per persones amb discapacitat visual. Ho destaca la consellera de Cultura i presidenta de l'empresa municipal de mitjans de comunicació, Sandra Ramos.
Les persones amb discapacitat visual que vulguin gaudir també plenament del concurs de focs, a banda d'escoltar, podran també escoltar aquesta descripció del que els altres estem veient.
La prèvia del 34è concurs estarà protagonitzada per un espectacle de drons que dibuixarà imatges relacionades amb el món del ciclisme en una picada d'ullet al Tour de França.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Janire Gallut, bona tarda.
Bona tarda. L'Espanyol se la juga a Cornellà, en joc ara mateix els primers minuts dels blancs i blaus que reben l'Atlètic Club amb la necessitat imperiosa de guanyar. Els de Manolo González empaten de moment a 0 i necessiten una victòria blaugrana aquest vespre. Això serà a partir de 9:45 quan el Barça visita el camp de l'Alavés, que és penúltim a la classificació, i ho fa amb 6 jugadors a l'equip ideal de la Lliga: Joan García, Eric, Cubarsí, Pedri, Rafinha i Lamine Yamal. I després de molts mesos, el blaugrana Christensen ja té l'alta mèdica i torna a la convocatòria. Per cert, un Barça que estudia mesures legals després de la roda de premsa de Florentino Pérez. El president en funcions, Rafa Juste, s'ha pronunciat sobre les acusacions a l'entitat.
Doncs m'han semblat
patètiques, patètiques i plenes de falsetats. Aquesta maniobra del senyor Florentino Pérez per encobrir un desastre esportiu que porten des de 2 anys produint-se, no li portarà enlloc, no? No val anar un altre cop a Negreira. Quan nosaltres hem guanyat 2 lligues amb un equip fet a la Masia, amb jugadors vius de fora també, quan l'estem guanyant en 14 punts de diferència en guany, i per tant vull dir que això és una cortina de fum claríssima per intentar justificar una mala gestió esportiva.
Encara primera, demà juga el Girona, que després del triomf del Llevant s'ha situat en descens. Amb aquesta queden 3 jornades i la part baixa del descens està molt atapeïda. Demà els gironins reben la Reial Societat a Montilivi. Michel és el tècnic gironí.
És un dels partits més importants de la història del Girona, demà. Em sembla Tenerife, em sembla Valladolid, em sembla Eibar. Aquests partits eren de màxima necessitat i demà és un partit de màxima necessitat per nosaltres. És la realitat, estem en una situació amb 8 equips i per 2 equips que no estaran a primera divisió l'any que ve.
A les 7 en bàsquet ha arrencat també el partit de la Lliga ACB del Haiupos Lleida, la pista del Breogán. Els lleidatans, amb 2 triomfs sobre el descens, de moment perden 38-26 al segon quart i buscaran una victòria clau per apropar-se a la permanència matemàtica davant un conjunt gallec que té poc en joc. El Barça, per la seva part, visita avui a 8:15 la pista del Cué, el Granada. Els blaugranes, que enllacen 3 triomfs, mantenen l'objectiu de lluitar per la segona plaça i ser caps de sèrie al play-off. Ara són quarts, però amb el mateix balanç que el València, tercer, i una victòria, i a una victòria, volíem dir, de l'UCAM Múrcia, segon. I acabarem amb la penya, amb el Joventut de Badalona, perquè Ante Tomic serà baixa pel que resta de temporada per tal d'una recuperació completa de la lesió que pateix als isquiotibials.
Gràcies, Janire. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Janire Gallut als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Ginem. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local.
Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
Propostes en xarxa.
Prepareu-vos per viatjar per diversos països, des de l'Antic Orient fins a les nostres terres, passant pels Balcans, des de l'edat mitjana fins a l'actualitat, i malauradament, passant també per alguns episodis molt foscos. El Museu d'Història de Catalunya recorre la història del poble gitano català amb una exposició única. La mostra en repassa l'origen geogràfic, la llengua, els costums i valors, i també la idiosincràsia, tot plegat amb l'objectiu de reconèixer i fer visible el poble rom. A través del temps descobrireu que va ser una de les primeres cultures globalitzadores del món i que ha aportat trets culturals, artístics i lingüístics a tots els territoris on s'ha arrelat al llarg dels segles. Però més enllà de la història i d'episodis foscos que passen per l'expulsió i l'extermini, també podreu escoltar la veu de membres de les diverses comunitats gitanes de Catalunya. Per anar escalfant motors, podeu respondre al test sobre història del poble gitano català que trobareu al web del museu. Fins al 2 d'agost, exposició El poble gitano de Catalunya, història i cultura, al Museu d'Història de Catalunya. Més informació a mhcat.cat.
Sabies que...
Saps quin és l'origen del pa amb tomàquet? El tomàquet, ingredient bàsic del plat, és originari d'Amèrica. Va arribar a Espanya al segle XVI gràcies als espanyols de les colònies i va ser arran d'això quan es va començar a popularitzar la població com un aliment bàsic en la seva dieta. és l'any 1884, quan comença a haver-hi referències del pa amb tomàquet a Catalunya. Més concretament, a les cases de pagesos. És en aquestes masies catalanes on es va començar a prendre el costum de sucar el pa dur fet uns quants dies enrere amb tomàquet i un raig d'oli per menjar-se el tou. Però també hi ha una teoria que diu que el pa amb tomàquet té l'origen a Múrcia. I és que s'apunta que van ser els murcians qui van portar a Barcelona aquest plat als anys 20 del segle passat. Els treballadors procedents de Múrcia, que s'encarregaven de la construcció del metro de la ciutat comtal, van començar a cultivar tomàquets als terrenys propers al lloc on treballaven. Ho feien amb un objectiu clar, com a eina per estovar el pa ressec que tenien per esmorzar.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Parlon demana disculpes al Parlament per la infiltració de Mossos en una assemblea de docents coincidint amb el segon dia de vagues del sector. Jordi Fortià.
La consellera Núria Parlon ha demanat disculpes als sindicats per una operació que ha qualificat de mal plantejada i desafortunada. Per la seva banda, el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, ha anunciat una investigació reservada i la introducció de filtres en la presa de decisions.
I demanar disculpes al sindicat educatiu, en aquest cas de la CGT, per aquesta sensació de desconfiança i inseguretat que això ha generat en relació a la vostra tasca assembleària i en relació a la vostra organització i drets de protesta.
Reconec l'error en la no oportunitat i, si vostès volen, fins i tot la ingenuïtat de la decisió. Com també deixo clar que l'acció policial no té res a veure amb la gestió del Departament d'Educació.
El govern confia que el Tribunal Constitucional avalarà el model lingüístic de l'escola catalana.
El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, ha avançat, però, que si no és així, el departament s'està reforçant amb personal especialitzat en dret lingüístic.
Aquest personal és òbviament necessari perquè el dret lingüístic ha arribat a un extrem d'especialització que no pot resoldre's de qualsevol manera. Aquesta és una feina que es fa de forma gradual. Som un departament encara en desplegament, en construcció. Esperem poder continuar creixent i poder continuar reforçant aquesta massa grisa que ens permetrà respondre als diferents escenaris.
Una ressonància magnètica del cervell pot ajudar a diagnosticar abans el trastorn límit de la personalitat en adolescents.
Un estudi mostra alteracions a les regions cerebrals relacionades, entre altres coses, amb la regulació de les emocions. Marc Ferrer, psiquiatre de Vall d'Hebron, investigador principal del projecte.
Tampoc podem assegurar que no sigui una conseqüència. És a dir, al final són troballes. Aquestes troballes funcionals, jo crec que això, insisteixo, reforcen la necessitat de diagnosticar aviat un trastorn que, si el deixes evolucionar amb el temps, doncs es complica. Per tant, és un trastorn que es pot diagnosticar i es pot tractar a l'adolescència.
En cultura, el Sónar desplaça tota l'activitat al Fira Gran Via de l'Hospitalet en una edició amb més d'un centenar d'actuacions.
La banda de culte de Prodigy, el raper londinenc Skepta o les sessions de Charlotte DeWitt són els plats forts d'una edició amb múltiples escenaris. François Jogic és el director del festival.
Este año vamos a vivir una edición del Sónar muy especial. Un Sónar repensado, un Sónar rediseñado, renovado, pero también fiel a su ADN. Diría un Sónar más Sónar que nunca.
I en esport, Janire Gallut, l'Espanyol se la juga a Cornellà.
En joc ara mateix el partit dels blanquiblaus que reben l'Atlètic Club amb la necessitat imperiosa de guanyar. Els de Manolo González empaten de moment 0-0 a la mitja hora de partit i necessitaran una victòria blaugrana al camp de l'Alavés, rival directe per la permanència. A les 7 també ha arrencat el partit de la Lliga ACB del Hajopos Lleida a la pista del Breogán. Els lleidatans, amb dos triomfs per sobre el descens, de moment estan perdent 46-28 al segon quart i, tot i això, buscaran una victòria clau per apropar-se a la permanència matemàtica. I pendents també del Barça, que visita la pista del Granada des de 8:15. Els blaugranes de moment empaten a 0 punts en aquests primers minuts del primer quart i lluiten per mantenir les opcions de ser caps de sèrie al play-off.
Notícies en xarxa, edició vespre. obrim, com sempre, Planada Serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Lluís-Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda, res a veure la situació que estem tenint avui amb la que hi havia ahir a aquesta hora. Per tant, els ruixats més intensos de moment ens donen treva, però sí que a hores d'ara algun remet va caient al Prepirineu i sobretot a les comarques de Girona, a prop del Gironès, de la Selva, també el Ripollès, la Garrotxa, és on més aigua s'hi està recollint, de moment no gaire importants aquests xàfecs, i algun de despistat arribarà fins a la Catalunya central o fins i tot les comarques metropolitanes, bàsicament el Vallès, però ja entrada aquesta propera vesprada i molt poca cosa en general. Ja diem res a veure amb les tempestes tan fortes i severes d'ahir. Pel que fa a aquesta nit i demà al matí, una altra vegada despertarem amb molta fresca i amb vent, especialment a les comarques del sud de Lleida i de Tarragona, amb alguns ruixats que aquesta matinada i demà al matí cauran a Girona i que es tornaran a repetir a la tarda. De fet, també durant la tarda, algunes primeres nevades arribaran al Pirineu. N'estem pendents a la xarxa.
Gràcies, Lluís-Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
Bona tarda, Dali. En general, calma en aquesta xarxa viària. Parlem de força tranquil·litat, excepte en una via que, si es pot, hauríem de mirar d'evitar. És un accident que s'ha produït a l'autovia A2, a l'extrem sud de Barcelona, a l'altura ja de Sant Vicenç dels Horts i en sentit Martorell, en sentit Lleida. Hi ha dos carrils tallats al trànsit. Això està provocant cua important. Per tant, en aquesta via sí que hi ha una cua destacada, gairebé uns 6 quilòmetres des de Cornellà de Llobregat, passant per Sant Joan d'Espí, arribant a Sant Vicenç dels Horts, autovia A2 molt plena, si podem evitem-la per sortir de Barcelona, aquesta autovia A2 és a causa d'un accident. Com et deia, a banda d'aquesta incidència, a la resta de les principals carreteres i autopistes catalanes ja parlem de circulació força tranquil·la. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Interior assumeix l'error d'infiltrar policies a les assemblees de docents. La consellera Núria Parlon ha demanat disculpes als sindicats per una operació, ha dit, mal plantejada i desafortunada.
Són les declaracions a Parlon durant la compareixença aquesta tarda en comissió parlamentària. Per la seva banda, el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, ha anunciat una investigació reservada i la introducció de filtres en la presa de decisions. Tot i això, els dos han volgut deixar clar, un cop més, que es va tractar d'una decisió operativa i no política.
I tot això no ha convençut l'oposició. Marc Dalmau, bona tarda.
Bona tarda. Núria Parlon i Josep Lluís Trapero demanaven disculpes al·legant que va ser un operatiu mal dissenyat.
Demanar disculpes. I demanar disculpes al sindicat educatiu, en aquest cas de la CGT. Insisteixo, no és una decisió de caràcter polític, no és una decisió que s'hagi pres des de l'àmbit polític, és una maniobra operativa mal plantejada.
Reconec l'error en la no oportunitat. I si vostès volen, fins i tot la ingenuïtat de la decisió.
Unes explicacions que no han valgut per l'oposició. Escoltem els diputats Laia Canyigueral, d'Esquerra Republicana, Josep Rius, de Junts, i Xavier Pellicer, de la CUP.
Demanem el cessament de Josep Lluís Trapero com a director de la policia, perquè considerem que són uns fets d'extremada gravetat, no poden tenir cabuda en democràcia, com és doncs la infiltració de Mossos d'Esquadra en una assemblea de docents.
El programa pilot de Mossos a les aules, per què era? Per gestionar una possible conflictivitat entre els alumnes o per controlar els mestres?
Cessi, fulminalment, el director Trapero, assumeixi les responsabilitats i tot seguit dimiteixi.
Parlon i Trapero asseguren que el Departament d'Interior obrirà una investigació per esclarir els fets, tenir més control sobre aquestes decisions i reforçar les tasques de mediació amb els agents socials.
Gràcies, Marc. Doncs després de la compareixença de la consellera Parlon i del director general de la policia, Josep Lluís Trapero, els sindicats es reafirmen en demanar la dimissió de tots dos i en preparar una demanda.
La portaveu Yolanda Segura té clar que la responsabilitat final és de la consellera.
Si això passa, la responsabilitat última la té la consellera. Per tant, d'aquests fets, que segons ella són ben intencionats però mal aplicats, la responsabilitat última és la seva. I, evidentment, del cap dels Mossos d'Esquadra, que ha de gestionar qualsevol decisió que es prengui en qualsevol àmbit i, a més, doncs, fent aplicar doncs, els principis normatius que no poden passar per sobre, com ha dit el meu company, no poden passar per sobre de la Constitució mateixa.
I tot això després de la segona jornada de vaga dels docents. Avui al Baix Llobregat i al Penedès. La jornada ha engegat, com ja és habitual, amb talls de carretera. En el cas del Baix Llobregat, els manifestants s'han concentrat a la B23 a Sant Joan d'Espí, que han tallat en tots dos sentits durant una hora i mitja. La protesta s'ha traslladat a mig matí a Sant Feliu de Llobregat. Esplugues Televisió, Álvaro Morcillo, bona tarda.
Molt bona tarda. Doncs la jornada de protestes ha començat avui a les 7 del matí quan més d'un centenar de persones vinculades al sector educatiu han tallat l'autovia B23 en tots dos sentits a l'altura de Sant Joan d'Espí per més d'una hora. Després de certs moments de tensió amb els conductors dels vehicles afectats, s'ha dissolt per iniciar una marxa lenta fins als serveis territorials de Sant Feliu, i on s'han unit diverses columnes de manifestants d'arreu de la comarca per congregar fins a 1.000 persones, segons xifres d'USTEC, amb un 40% del seguiment de vaga. Els sindicats majoritaris d'educació mantenen el pols al govern i el cicle d'aturades a l'espera de la trobada de demà, Mireia Valentí.
Sincerament, no som massa optimistes. Veurem després d'aquesta resposta tan contundent que han donat tant el Penedès com el Baix Llobregat, potser ells se n'adonen que necessiten ja parlar amb nosaltres perquè la cosa va seriosament. Ells fins ara han estat molt encallats, no han estès la mà, potser demà sí que ho fan.
I aquesta tarda l'activitat s'ha traslladat a la plaça 8 de març, on s'ha convocat una assemblea multitudinària. En aquest punt de trobada, els treballadors han debatut i votat les anomenades línies vermelles, és a dir, les condicions irrenunciables amb què els sindicats s'asseuran demà en aquesta taula de negociació.
I mentrestant, des de Califòrnia, el president de la Generalitat, Salvador Illa, confia que la trobada pugui desencallar el conflicte, però insisteix a defensar l'acord signat amb Comissions Obreres i la UGT.
Tenim un acord, és un acord que mai s'havia invertit tant en educació, un acord de 2.000 milions d'euros en dos anys, i estem disposats a parlar de com implementem aquest acord, en quins ritmes, i, en fi, mà estesa, màxim respecte per tots els treballadors de l'àmbit de l'educació, i tenen tota la meva consideració i el meu reconeixement, només faltarien.
I encara al voltant del món educatiu, el govern confia que el Tribunal Constitucional avalarà el model lingüístic de l'escola catalana. L'executiu es reforça, però, amb personal especialitzat en dret lingüístic per afrontar una eventual sentència contrària a la immersió. Mont Carvajal.
El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, s'ha mostrat confiat que el Tribunal Constitucional avalarà el model lingüístic, però ha explicat que, per si no fos així, el departament s'està reforçant amb personal especialitzat.
Aquest personal és òbviament necessari perquè el dret lingüístic ha arribat a un extrem d'especialització que no pot resoldre's de qualsevol manera. Aquesta és una feina que es fa de forma gradual, som un departament encara en desplegament, en construcció, esperem poder continuar creixent i poder continuar reforçant aquesta massa grisa que ens permetrà respondre als diferents escenaris.
Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP han criticat que no hi hagi una estratègia més clara i ferma. D'altra banda, en el segon any d'aplicació del Pacte Nacional per la Llengua, Òmnium Cultural ha reclamat que l'escola sigui la màxima prioritat del país. L'entitat considera que ara mateix el poc ús del català a les aules, als patis, als menjadors i a les extraescolars és especialment greu.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Pel que fa al brot d'antivirus, el passatger espanyol que ha donat positiu amb símptomes continua estable i els 13 restants segueixen asimptomàtics.
Per la seva banda, el Centre Europeu per la Prevenció i el Control d'Enfermetats ha assegurat aquesta tarda que l'antivirus no ha mutat i es comporta amb normalitat com en els casos detectats fins ara a les zones on és endèmic.
Paral·lelament, però, 1.700 confinats en un creuer a Bordeus per un brot gastrointestinal amb una víctima mortal.
Tres persones es troben confinades en les seves cabines i s'esperen els resultats del laboratori per confirmar l'origen del contagi. Hi ha una cinquantena de persones amb símptomes. Les autoritats treballen amb la hipòtesi de la intoxicació alimentària. De moment, no s'ha confirmat la presència del norovirus, un virus altament infecciós i un dels més habituals en aquest tipus de contagis, tot i que esperen més resultats dels laboratoris.
Encara en l'àmbit de la salut, una ressonància magnètica del cervell pot ajudar a diagnosticar abans el trastorn límit de la personalitat en adolescents.
Així ho demostra un estudi fet amb pacients de l'Hospital Vall d'Hebron i la Fundació Germanes Hospitalàries, que mostra alteracions a les regions cerebrals relacionades, entre altres aspectes, amb la regulació de les emocions.
Maite Polo.
El trastorn límit de personalitat és multicausal i té una base doble, tant biològica com ambiental. Doncs bé, aquest estudi aporta noves dades de la vessant biològica. Ajuda a veure què passa al cervell en les fases inicials. Marc Ferrer, psiquiatre de l'Hospital Vall d'Hebron i investigador principal del projecte.
Tampoc haurà que no sigui una conseqüència. És a dir, al final són troballes. Aquestes troballes funcionals, jo crec que això, insisteixo, reforcen la necessitat de diagnosticar aviat un trastorn, que si el deixes evolucionar amb el temps, doncs es complica. Per tant, és un trastorn que es pot diagnosticar i es pot tractar a l'adolescència.
Una de les pacients que hi ha participat és Lua Millet, de 21 anys. Va començar a patir el trastorn límit de personalitat als 14 i després d'anys de psicoteràpia i també de medicació, aquest curs ha començat a anar a la universitat.
Sempre he estat una persona molt sensible i realment doncs, vaig començar a experimentar més angoixa, una mica més d'inestabilitat, no? amb el voltant, al canvi, doncs, l'adolescència la vaig viure d'una forma bastant intensa.
En cas d'autolesions, consum de substàncies i impacte en el dia a dia dels adolescents, cal anar al metge o la metgessa de primària.
I el Departament de Salut invertirà 83 milions d'euros per ampliar l'Hospital de Calella, que dona cobertura a una població de 200.000 persones de l'Alt Maresme i la Selva Marítima.
El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha presentat aquest matí la proposta arquitectònica que dona forma al Pla d'Espais i Serveis, garantint el finançament de l'obra.
L'horitzó temporal per la seva posada en marxa se situa ara en l'any 2031, 5 anys més tard de les previsions inicials. Ràdio Calella, Dolors Lleuri.
Salut ha presentat el projecte del nou Hospital de Calella, que s'ampliarà amb 2 edificis connectats a l'actual i incorporarà nous serveis amb una inversió de gairebé 83 milions d'euros. Les obres es faran sense aturar l'activitat del centre, amb la previsió que entri en funcionament entre finals del 2030 i principis del 31. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha garantit que serà realitat i que es donarà resposta així a una llarga reivindicació del territori.
Aquesta vegada va de debò. Hi ha una aliança entre el Departament de Salut, amb l'Ajuntament, amb el Consorci. Calella mereixia tenir un nou hospital. Catalunya mereixia que Calella tingués un nou hospital en condicions. Cal pensar el país tot sencer i això significa que no podem tenir un país de primera i un país de segona. Estem augmentant els quiròfans, estem augmentant el bloc d'urgències, per tant, el nostre objectiu és poder acompanyar amb el personal necessari per fer front a les necessitats de la ciutadania.
Dins aquest mateix àmbit, l'Ajuntament de Calella està construint un aparcament per compensar les places que hi ha just davant l'edifici hospitalari que es perdran com a conseqüència de l'ampliació.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En la plana judicial, la defensa dels Pujol denuncia falta de proves per acusar la família.
Les defenses han exposat aquest dimecres davant l'Audiència Nacional els seus informes finals en el judici per la fortuna familiar oculta a Andorra, l'endemà que ho fes el fiscal, amb durs retrets a l'estratègia dels lletrats. Els advocats dels germans Pujol Ferrusola, presents tots a la sala, han demanat la lliure absolució dels seus clients en considerar que no s'han acreditat els delictes d'associació il·lícita i blanqueig de capitals pels quals són acusats.
En territori, la pedregada que aquest dimarts a la tarda va escombrar les comarques de Ponent ha ocasionat danys d'entre el 40 i el 60% en unes 2.030 hectàrees de cultiu, segons les primeres estimacions del Departament d'Agricultura.
El fenomen va afectar sobretot la fruita dolça, tant a les espècies més sensibles com a nectarines i albercoc, com a les pomes i peres. A més, també es va observar afectacions en camps de cereal i blat de moro.
I Unió de Pagesos denuncia que el Pla de Control Poblacional de Senglars a les Terres de l'Ebre s'ha aprovat amb més de 2 anys de retard i amb mancances importants. El sindicat assegura que el pla contravé la legislació vigent i en demanarà la nulitat. Ràdio Tortosa, David Benito.
El sindicat agrari considera que el govern ha actuat tard davant les necessitats de reduir la sobrepoblació de fauna salvatge, especialment de senglars, per minimitzar els riscos de transmissió de tuberculosi a la ramaderia extensiva i els danys als cultius. Carlos Sanz és coordinador comarcal d'Unió de Pagesos al Baix Ebre.
Malgrat este retard, acaba sortint en moltes mancances, inclús fora de... Nosaltres creiem que fora de... del marc de la llei del decret de casa, no? Perquè tot i a sortir en retard, este pla de control poblacional encara ha d'avaluar la població de senglars per establir el nombre mínim de senglars que s'han d'extreure del medi, no?
El sindicat ha anunciat que presentarà un recurs d'alçada contra el pla i reclama una gestió de fauna cinegètica amb criteris tècnics, més coordinació amb el sector agrari i garanties per compensar els danys que pateixen les explotacions agrícoles i ramaderes.
Més coses, el govern reforçarà a partir de demà el servei d'autobús entre Berga i Barcelona per donar resposta a l'increment de demanda dels últims anys. Televisió del Berguedà, Héctor Aranda.
Demà dijous començaran a circular noves expedicions directes, semidirectes i convencionals a la línia regular d'autobusos entre Berga i Barcelona. Els nous serveis són només la primera fase de l'ampliació de les expedicions previstes a la línia. Entre els mesos de juny i juliol s'haurà completat tot el desplegament. En total, més de 900.000 euros anuals d'increment de la inversió, ho deia la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
Hi havia una sèrie de reivindicacions justes de connectivitat. Primer, directe entre Berga i Barcelona, amb un corredor exprés, un corredor ràpid, i també de connectivitat de semidirectes, i per tant hem volgut traslladar aquestes millores. Estem parlant d'un paquet de 900.000 euros anuals amb aquestes millores.
Una altra línia que incrementarà els seus serveis és la que uneix Solsona a Manresa. A partir del 1 de juny hi haurà dues noves expedicions en dies lectius entre Cardona i la capital del Bages, i un servei més entre Solsona i Manresa d'anada i tornada els diumenges.
En cultura, del 18 al 20 de juny torna una nova edició del Sónar i ho fa en un nou emplaçament, la Fira de Gran Via, i amb més d'un centenar d'actuacions. Entre les més destacades, la de la banda britànica de culte, The Prodigy, el raper londinenc Skepta o les sessions de Charlotte de Witt. S'esperen 160.000 assistents. Carina Bebé.
El Sónar torna carregat de novetats, nou director, el belga François Josic, nou emplaçament, la Fira de Gran Via, i nou format, amb la fusió del Sónar de dia i el Sónar de nit en un únic festival que s'ha redissenyat per millorar l'experiència del públic, però mantenint l'essència. Amb quatre escenaris per dijous 18 de juny i fins a 6 la resta de dies, el festival ha programat més d'un centenar d'actuacions, amb The Prodigy com a un dels cap de cartell més emblemàtics. Un festival que barreja llenguatges, disciplines i generacions, on segur que faran història les sessions de Melly Lenz i Chris Stassi, o els directes de Cabaret Voltaire i Kellys. François Josic.
Este año vamos a vivir una edición del Sónar muy especial. Un Sónar repensado, un Sónar rediseñado, renovado, pero también fiel a su ADN. Diría un Sónar más Sónar que nunca.
Més novetats, com la programació fins a les 7 del matí del Sónar Village o el Sónar Més D, que tindrà lloc a la casa Llotja de Mar, en una edició que també recuperarà el Sónar Kids, un festival que uneix forces amb la sala MUC per celebrar els 30 anys d'aquesta mítica sala del Raval, mentre que l'Off Sónar ocuparà un any més al poble espanyol.
I el concurs internacional de focs de Tarragona se celebrarà enguany de l'1 al 4 de juliol. Per tercer any consecutiu inclourà un espectacle de drons que retrà homenatge al Tour. El certamen serà més inclusiu que mai, i és que Tarragona Ràdio oferirà les 4 nits en directe amb audiodescripció des de la punta del Miracle. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
El concurs de focs d'aquest 2026 comptarà amb la participació d'empreses d'Itàlia, de Galícia, de València i dels Països Baixos. Una de les novetats arribarà de la mà de Tarragona Ràdio. En una aposta per la inclusió, les 4 nits de concurs es podran seguir en directe amb audiodescripció per persones amb discapacitat visual. Ho destaca la consellera de Cultura i presidenta de l'empresa municipal de mitjans de comunicació, Sandra Ramos.
Les persones amb discapacitat visual que vulguin gaudir també plenament del concurs de focs, a banda d'escoltar, podran també escoltar aquesta descripció del que els demés estem veient.
La prèvia del 34è concurs estarà protagonitzada per un espectacle de drons que dibuixarà imatges relacionades amb el món del ciclisme en una picada d'ullet al Tour de França.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Janire Gallut, bona tarda.
Bona tarda. L'Espanyol se la juga a Cornellà. En joc ara mateix el partit dels blanquiblaus, que reben l'Atlètic Club amb la necessitat imperiosa de guanyar. Els de Manolo González empaten a 0 al descans i necessiten una victòria blaugrana aquest vespre. Això serà a partir de 2:15 quan el Barça visiti el camp de l'Alavés, que és penúltima a la classificació. Els blaugranes ho fan amb 6 jugadors a l'equip ideal de la Lliga: Joan García, Eric Cubarsí, Pedri, Rafinha i Lamine Yamal. Per cert, un Barça que estudia mesures legals després de la roda de premsa de Florentino Pérez. El president en funcions, Rafa Juste, s'ha pronunciat sobre les acusacions de l'entitat.
Doncs m'han semblat patètiques i plenes de falsetats. Aquesta maniobra del senyor Florentino Pérez per encobrir un desastre esportiu que porten des de 2 anys produint-se, no li portarà enlloc, no? No val anar un altre cop a Manegreira. Quan nosaltres hem guanyat 2 lligues amb un equip fet a la Masia, amb jugadors vinguts de fora també, quan l'estem guanyant en 14 punts de diferència en guany, i per tant vull dir que això és una oportunitat de fum claríssima per intentar justificar una mala gestió esportiva.
Encara primera, demà juga el Girona. Després del triomf del Llevant s'ha situat en descens. Amb aquesta queden 3 jornades i la part baixa d'aquest descens està més que atapeïda. Demà els gironins reben la Reial Societat a Montilivi en un partit en què Mitchell ha qualificat d'històric.
Demà necessitem la nostra millor versió, que l'afició esté a nosaltres al 200%, perquè les necessitem molt. I tothom ha de saber que és el partit més important de la història del Girona. Molt més que París, molt més que aquí contra el Feyenoord, molt més. Aquest partit sí que és un partit per fer història.
I encara en futbol, el filial del Badalona Women, l'Ona Sant Adrià, està només un pas d'una gesta històrica, la d'ascendir per segon any consecutiu de categoria. Ràdio Ciutat Badalona, Mercè Portabella.
Les badalonines s'han guanyat el bitllet a la final del play-off d'ascens a primera ref, i aquesta serà a 2 partits contra l'altre campió de les semifinals, una Real Societat B que guanyava a la pròrroga al Màlaga, un equip que Miqui Uller coneix molt bé i sap que els hi posarà les coses difícils.
M'agrada molt, té jugadores també diferencials. No sé, tinc que pensar, tinc que veure aquesta tarda el partit, tinc moltes ganes de poder analitzar i donar-li el mínim possible a elles, però tindre nosaltres el màxim possible.
L'anada es jugarà a Sant Adrià del Besòs, al camp de Trajana, aquest diumenge a 1:15. La tornada és a Fubieta i el diumenge 24 a les 12 del migdia a Terres Basques serà on es decidirà tot i es tancarà, esperem que de la millor manera, la gran temporada de l'Ona Sant Adrià.
I en bàsquet a les 7 ha arrencat el partit de la Lliga CB del Haiopos Lleida a la pista del Breogán. Els lleidatans amb 2 triomfs per sobre el descens de moment perden 63-38 al descans. Buscaran una victòria clau per apropar-se a la permanència matemàtica. El Barça, per la seva part, està guanyant 19-22 a la pista del Cué. El Granada, els blaugranes, que enllacen 3 triomfs consecutius, mantenen l'objectiu de lluitar per la segona plaça i ser caps de sèrie al play-off. Ara són quarts, però amb el mateix balanç que el València tercer, hi ha una victòria de l'UCAM Múrcia, que és segon. I el jugador del Joventut de Badalona, Ante Tomic, serà baixa pel que resta de la temporada. Per tal d'una recuperació completa de la lesió que pateix els isquiotibials, el jugador croat no estarà disponible el que resta de campanya. I a la Champions masculina de waterpolo, el Barceloneta visita aquest vespre a partir de 8:45 la piscina del Novi Beograd Serbi. Els mariners, ja amb el bitllet garantit per la final a 4 continental, buscaran assegurar la primera plaça del grup, per la qual necessiten sumar només un punt. I acabarem amb bones notícies, perquè la catalana Elsa Sacanell ha guanyat la medalla de plata a l'Europeu de Munic. La taekwondista de Sant Sadurní d'Anoia, de 19 anys, ha brillat, i de quina manera, en la categoria de menys 62 quilos.
Moltíssimes gràcies, Janire. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Janire Callut als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que passin molt bona tarda. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
La canvia era la veïna, va venir un dia que passa tronco, va dir-me, passa't i pilla't un quinto, i al final vam acabar roncos. Li vaig dir, Camila, tia, ets la rehòstia, em lies a qualsevol hora, i em va dir, tete, que no tinc curro, que no tinc pasta, però jo mai li fallo als meus socis. Camila, podríem anar a dormir, que potser ja no són hores, un dimecres a la nit. Oh, na, na, na. Camila, podríem anar a dormir, que se'ns ha passat la vida i no l'hem vist ni venir.
Dale, José. Vinga, va.
Arriba sempre amb molta pressa, a mi m'emporta amunt i avall. És una capsa de sorpreses, quan ella hi és, mai no cessa. Quan es va mudar al meu barri, la resca va posar davant. La música a tope amb el sarri-sarri des del matí. Ja anava loca més que jo, amb el seu sapant de por ahí. A mi m'agrada estar tranquil, però ja m'acaben galiant. Ja anava loca més que jo, amb el seu sapant. M'agrada estar tranquil, però ja m'acaben galiant.
nana Camila, podríem anar a dormir, que se'ns ha passat la vida i no l'hem vist ni venir. Perquè cada cop que sento el teu lai lola a través del cel obert mentre en ganes de baixar. Per cada cop que sento el teu lai lola vindria a liar-me, però demà he d'anar a currar. Ja no valo més que jo, amb el seu sap em depura i a mi m'agrada estar tranquil, però ja m'acaben de liar. Ja no valo més que jo, amb el seu sap em depura i a mi m'agrada estar tranquil, però ja m'acaben de liar. Ja no valo, que anava loca, que la Camila sempre anava loca. Que anava loca, anava loca, que la Camila sempre anava loca. Que la Camila anava loca, que la Camila anava loca. Que anava loca, anava loca, que la Camila sempre anava loca. Camila, podríem anar a dormir, que potser ja no són hores, un dimecres a la nit. Camila, podríem anar a dormir, se'ns ha passat la vida i no l'hem vist ni venir.
Ràdio L'Escala, 107.6. Parlem de tu. Ràdio L'Escala.